Ràdio Piera presenta Debat a Bat, el programa de la parròquia. Avui, amb Carles Muñiz.
By the power of his blood. Amen. Amen. I'm alive because he lived. Amen. Amen. Let my song join the world that never ends because he lived.
Bona nit de dimarts, una nova setmana i encara bona Pasqua. Anem participant d'aquesta dinàmica renovadora de la mort i la resurrecció de Jesús. Ho fem en aquest programa, Debat a Bat, a Ràdio Piera, al teu so. Com cada setmana d'aquests dies de Pasqua, i us presentarem alguna realitat de les nostres parròquies i comunitats. I us avanço que aquesta està molt vinculada a la festa del proper dimarts, la festa del Sant Crist. Després podrem aprofundir en aquesta realitat. Al llarg del programa, l'Evangeli del diumenge passat, el comentari i la mirada del bisbe ens acompanyaran. Ara, primer de tot, el santoral d'aquesta setmana que ens facilita la Gemma Baix dels Hostalets de Pierola.
Bona nit. Estem dins la tercera setmana de Pasqua, en la qual celebrarem el següent santoral. Avui, dimarts 21, hem celebrat Sant Anselm, abat de Bec i bisbe de Canterbury, i doctor de l'Església. I també hem celebrat Sant Silví Màrtir. Demà, dimecres 22, celebrarem Sant Calús de Dalmàcia i Sant Soter, amb dos papes i màrtirs. I també recordarem Sant Agapit I, papa. Dijous 23, celebrarem Sant Jordi, patró de Catalunya. Sant Jordi era un soldat romà al segle IV. El cavaller Jordi, quan era a les ordres de l'emperador Dioclecià, es negà a perseguir els cristians, per la qual cosa fou castigat i mort. Al llarg dels segles, la seva llegenda s'estengué per tot l'Occident de la mà de les creuades, i al segle XV s'instaurà oficialment el 23 d'abril com a patró oficial dels territoris de la Corona d'Aragó i de Catalunya. Divendres 24 celebrarem Sant Pere Armengol, màrtir, mercedari de la Guàrdia dels Prats a la Conca de Barberà, i Sant Gregori d'Elvira, bisbe. Dissabte 25 celebrarem Sant Marc Evangelista, cosí de Bernabé, deixeble de Pere i company de Pau, i també celebrarem Sant Anià, bisbe. Diumenge 26 celebrarem Sant Isidor, bisbe de Sevilla, i doctor de l'Església, molt venerat a Lleó. I també celebrarem Sant Anaclet, papa i màrtir. I dilluns 27 celebrarem la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya i del nostre bisbat de Sant Feliu. La imatge de la Mare de Déu fou trobada en una cova el 880. Uns pastors, després de veure una llum, entraren a la cova i van trobar la imatge de la Mare de Déu. El bisbe de l'època volgué traslladar la imatge a Manresa, però pesava tant que no fou possible, i això s'interpretà com un senyal que la Mare de Déu no volia ser moguda del lloc on era, per la qual cosa es construí una ermita origen de l'actual monestir. El 1881, el papa Lleó XIII la declarà patrona de Catalunya. Bona nit.
I com us dèiem a l'inici del programa, en la salutació, podem fer una mica de memòria. Fa dues setmanes intentàvem presentar-vos aquesta realitat de la pastoral de la salut que dinamitzem des de les parròquies i les comunitats, i la setmana passada aquesta realitat de Càritas. I avui, a prop de la festa del Sant Crist, us volem presentar la realitat del santuari del Sant Crist. I perquè ens ajudi, hem convidat, li hem demanat que ens pogués acompanyar aquesta nit a la Maria Guixà. Bona nit, Maria.
Què tal, Carles? Bona nit.
Benvinguda a Ràdio Piera i a aquest programa del Debat a Bat. Et demanem això, si abans d'entrar pròpiament a la celebració d'aquest any del Sant Crist i dels ressons de l'any passat, de la treta i tot el que va significar la festa del Sant Crist de l'any passat, si pots fer-nos 5 cèntims de què és això del santuari o el patronat, no? Tu ets l'única persona que vetlles per la imatge, o si sou un grup de persones, si ens pots ajudar una mica a conèixer aquesta realitat.
El patronat del Sant Crist de Piera és un col·lectiu parroquial que té cura, que vetlla pel santuari del Sant Crist i tot el que, diguem-ne, envolta aquesta realitat, no? Amb el protagonisme evident de la imatge, no?, del Sant Crist de Piera. Té cura des del punt de vista, doncs, d'iniciatives que es puguin fer ara pensant en les festes, com té cura amb qüestions més logístiques o de funcionament del santuari, no? Que al final, parlem del santuari, a vegades la gent pensa santuari i ho assimila amb església, no? És a dir, quan pensem en el santuari pensem inevitablement en el temple de Santa Maria de Piera, i sobretot amb aquesta imatge que ara serà protagonista, no? Actualment la Junta del Patronat és una junta intergeneracional, no? És a dir, tenim la sort de comptar amb gent experimentada, no? Com és l'Àngel Quint, la Maria Codina, la Rosa Becerra. Després també tenim el punt de vista més jove de l'Arnau César i una, podríem dir, potser una classe mitjana, no? Amb el Carles Moñiz, amb la Montse Bueno, amb el Pere Isard i amb la Maria Guixa. I llavors, entre tots, doncs, hem estat treballant també ara amb aquesta recta final cap al dia 28 amb diferents iniciatives.
Perquè tot el que va succeir l'any passat no es repetirà, o sigui que es repetirà, torna a sortir la imatge. Com ho celebrarem aquest any? Com podrem celebrar els piarencs, les piarenques, aquesta estima a la imatge del Sant Crist?
Clar, l'any passat pesa molt, no?, per tots. És a dir, crec que el 2025 tothom sap on era a cada hora del dia, no? L'apagada, l'himne a capella, la treta de la tarda, la gent, els trams que anava ocupant de portar el Sant Crist, on es anava col·locant durant la treta. I això, clar, això pesa molt per oblidar-ho molt ràpid, no? I per tant, les 24 hores del Sant Crist, les ofrenes, es van fer moltes iniciatives i aquest any hem volgut, no sé si la paraula és dignificar, però sí que a través de 3 iniciatives molt clares, 2 que són molt hereves d'aquella treta del 25, no? Una és ubicar a dins del santuari un espai físic on es podran doncs, situar, ubicar les ofrenes que quedin allà per sempre, no? És a dir, se'n van fer moltes, tots els col·lectius, totes les entitats que l'any passat van decidir, o les persones a títol individual, de portar el seu granet de sorra en forma d'ofrena. Clar, estaven guardades, doncs s'ha volgut dignificar aquest gest a través de situar una vitrina on s'aniran ubicant aquestes ofrenes i quedaran allà per sempre, no? És una manera, doncs, de també recordar aquell moment, no?, de participació popular. Després, una mica en aquesta línia, es va decidir també fer una exposició fotogràfica escollint moments a l'atzar de la treta cronològics, 28 moments, per fer-ho simbòlic, amb el 28 d'abril, més unes ofrenes, unes imatges dels altars que es van fer, no? Però aquesta treta, aquestes 28 imatges que tothom podrà, doncs, recordar, perquè segurament molta gent s'hi trobarà a la foto, no? També és una manera d'agrair la gent que va potser participar, no? És també donar el protagonisme a la gent que va estar amb la imatge, no? I que tothom va respondre a la crida del Sant Crist i tothom ens el sentim nostre, cada un a la seva manera, no? Però vam ser allà. Llavors, a partir de 28 imatges s'aniran situant al llarg de l'església en diferents punts perquè la gent també pugui fer memòria, no? En un món que va tan ràpid, doncs, potser parar i situar-nos i recordar aquell 25 també és important. I després, amb clau de marxandatge, que ja s'ha anat fent habitualment, tindrem també aquest any la botiga durant els dies 25, 26, 27, que són els dies marcats pel Tridum, més, òbviament, el 28, doncs també s'ha incorporat... El patronat ja està treballant un domàs commemoratiu amb la imatge del Sant Crist, no? Semblant-se, doncs, als domassos que pensem que tots pengem quan ve Festa Major, quan és el Sant Crist, no?, dels de l'Ajuntament, aquests vermells, doncs una imatge i semblança a això, doncs, que també serà commemorativa.
Per poder envellir també els nostres balcons, no?, i les finestres de casa.
Amb la imatge del Sant Crist, exacte.
El dia 28, les celebracions farem les habituals. Qui ve a celebrar a l'ofici d'un quart de 12, això és, també ho podem dir, no?, penso.
Vindrà el bisbe de Lleida, Daniel Palau, vindrà a oficiar, presidirà l'ofici solemne d'un quart de 12. Després hi haurà tres misses més el dia 28, és un dia fort, no? Hi haurà una missa a les 8 del matí, una missa a les 9 del matí, aquesta d'ofici solemne un quart de 12, i després a les 7 de la tarda una altra missa. En aquest cas, doncs, Carles Muñiz serà qui oficiarà aquestes misses.
I el patronat també penso que heu tingut cura, preocupació, perquè el santuari estigui obert, no, si poguéssim dir els dies i les franges horàries en què el santuari està obert, justament per facilitar, entenc, aquesta proximitat de les persones amb la imatge, oi?
Mm. El santuari obrirà ja el dia 25, que és el primer dia de Tridum. Recordem, els Tridums són els tres dies abans del Sant Crist, 25-26, que és el cap de setmana a la fira, i el 27 dilluns, Mare de Déu de Montserrat, tots a les 7 de la tarda. Això es farà al Sant Crist. Sant Crist o nau principal, és igual. El cas és que es farà a baix a l'església. Llavors, aprofitant que serà l'acte fort, durant tot el dia la gent podrà venir a fer ofrena o veure el Sant Crist, el que vulgui. Des de 11:15 del matí fins a 13:45 del migdia, i a la tarda també s'obrirà de 5 de la tarda a 8 del vespre. Això, 25, 26 i 27. El 28, aprofitant aquest context de les quatre celebracions litúrgiques, s'obrirà doncs més estona, de 7 del matí a 9 del vespre.
I abans feies menció a aquest món que va tan ràpid, val la pena fer tot això per una imatge de fusta? Què ens aporta?
Home, val molt la pena, no? És molt més que una imatge, no? L'any passat vèiem aquest documental, tothom la definia d'alguna forma, no? És a dir, no hi ha una definició única del que és el Sant Crist. Cada un viu el Sant Crist o l'entén d'una forma molt particular i molt seva, no? És inevitable que pensar en el Sant Crist de Piera és pensar en Piera, amb l'estima cap al poble, cap a la cultura, cap a la tradició, i el Sant Crist encarna totes aquestes coses, no? És com una mica l'essència de sentir-nos pierencs a través d'una imatge que és molt més que una imatge, no? És la manera de reivindicar-lo, de sentir-nos el nostre. Tant de bo el poguéssim treure una altra vegada aquest any. És molt difícil, no sé si el tornarem a veure. Moltes generacions no l'havien vist, no? La treta del 25 va commoure molta gent i va fer ressonar molta gent, perquè la del 88, la del 2000, molts eren petits o molts no hi eren. Hi ha molta gent que ha tingut la sort de veure les tres últimes tretes contemporànies, i això és un luxe, no? I per tant, hem de reivindicar aquesta figura més que mai, no?
I cap endavant, per demà, pel dia 29, 30, per l'any que ve, què ens proposa aquesta festa? Què ens proposa aquesta estima que li tenim a aquesta imatge, no? La tradició és una tradició que ens fixa en la història o ens impulsa en la història?
Jo crec que les dues coses, no? Tu l'any passat, em sembla que era una entrevista que et van fer a la televisió, que explicaves que a veure què tal l'endemà, no? És a dir, no et preocupava tant el que passaria en els dies de la treta, sinó com llegiríem, com cadascú interpretaria l'endemà, no? Segurament és una mica en aquesta línia també que comentes. Jo crec que ens hem de comprometre. La paraula és comprometre. Costa molt comprometre's avui dia amb coses, no? I si ens estimem el Sant Crist, ens hem de comprometre a través de mil i una iniciatives del que comporta no només el dia 28, no? Iniciatives que tenen extensió a la parròquia, iniciatives que tenen extensió al poble... i acostar-nos a la imatge, no? Acostar-nos, fer-ne pedagogia a les escoles, des del valor religiós o no religiós, o cultural, cadascú que la visqui com la vulgui viure, però acostar-la, fer-la partícip, que la gent la toqui, que hi vagi, que la veiem, sentir-nos la nostra, no? Que potser ens falta una mica aquest orgull a vegades de reivindicar-la.
Mm-hmm. Agrair-te aquesta estona de conversa. També ho fem, també arriba aquest agraïment a totes les persones que formen part d'aquest patronat del santuari, i afegir-me aquesta invitació a que en aquests dies, jo penso que es fa un esforç conscient i volgut de tenir el màxim d'hores obert al santuari aquests dies, perquè honestament el patronat es posa al servei de totes les persones que volen apropar-se a la imatge, i sent molt respectuosos des d'on cadascú, no, fa aquest marc de relació amb la imatge, no? Per tant, animar-vos a tots els que ens escolteu a poder apropar-vos al santuari, participar de les diverses iniciatives que hi ha, no? És curiós també que arribaran les festes del Sant Crist fins al 3 de maig, no? O sigui que tindrem molts dies també d'un poble que està de festa, que serem capaços de generar molts espais de trobada, no? Doncs, almenys a mi em sembla bonic també que sigui la memòria, el record del Sant Crist qui ens convoca, no? I qui ens fa trobar-nos els uns amb els altres. Mm.
També hi haurà un taller de flors el dia 27 a la tarda, per qui vulgui ser-hi entre 5 i 7. També és bonic, no?, per preparar potser una ofrena, qui no ha tingut temps, qui vulgui personalitzar-la. Hi haurà la botiga oberta aquests dies, que estarà obert, com hem comentat abans, les franges, i per tant doncs és un bon motiu, hi ha molts dies per arribar a una o altra hora a veure el Sant Crist i acostar-se al santuari.
Doncs moltes gràcies, Maria.
A vosaltres.
I una salutació a totes les persones del santuari.
A vosaltres.
Gràcies.
Estàs escoltant Debat a Bat, el programa de la parròquia, amb Carles Muñiz.
I ara podrem escoltar l'Evangeli de diumenge passat i el comentari a l'Evangeli que ens facilita la Susana Igual. I acabarem aquesta secció escoltant la mirada del bisbe Xavier, que també ens comparteix amb tots nosaltres.
El podcast del Bisbe. Comentaris a l'Evangeli de cada diumenge.
Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n'anaven a un poble anomenat Emmaús, a 11 quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquells incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es posà a caminar amb ells. Però Déu impedia que els seus ulls es reconeguessin. Ell els pregunta, «De què discutiu entre vosaltres tot caminant?» Ells s'aturaren amb un posat trist i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué, «De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, ets l'únic que no saps el que hi ha passat». Els pregunta, «Què?» Li contestaren, «El cas de Jesús de Natzaret». S'havia revelat com un profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l'entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa 3 dies. És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el cos i han vingut a dir-nos que fins i tot se'ls han aparegut uns àngels i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat tot exactament com les dones havien dit, però a ell no l'han vist pas. Ell els digué, «Sí que us costa d'entendre, quins costen indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes». No havia de patir tot això el Messies abans d'entrar a la seva glòria? Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint pels de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les escriptures que es referien a ell. Mentrestant, s'acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo. «Queda't amb nosaltres, que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar». Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els en donava. En aquell moment, se'ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es diuen l'un a l'altre, «No és veritat que els nostres cors s'abrusaven dins nostre mentre ell ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les escriptures?» Llavors mateix s'alçaren de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunit els 11 i tots els qui anaven amb ells, que deien, «Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó». Ells també contaven el que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa.
No tinc comptabilitzades totes les vegades que he llegit o he escoltat aquest evangeli, el del camí d'Emmaús. I encara ara que l'he tornat a llegir en calma, descobreixo coses noves que em remouen per dins. M'identifico en molts moments del text. El primer, en la duresa del cor dels deixebles, de no reconèixer Jesús quan es posa a caminar amb ells o quan li expliquen el que han vist les dones al sepulcre. I em pregunto, en quins moments tinc jo aquesta duresa de cor davant l'evidència del Crist ressuscitat? O bé, en quins moments la meva supèrbia o el meu orgull em fa qüestionar que els altres no sàpiguen la gran joia del que ha succeït? M'imagino la cara de sorpresa, d'indignació o d'estupefacció dels deixebles quan el qui els acompanya en el camí no sap res i li diuen: «Ets l'únic que no saps el que ha passat?». En canvi, Jesús, la seva actitud és pausada, calmada, els escolta, els deixa parlar amb l'entusiasme que devien desprendre i els deuria veure tan emocionats que potser pensaria: «Estan tan superats per les circumstàncies que encara no són capaços de veure, i ni em reconeixen quan els explico les escriptures. Encara no és el moment». Doncs sí, quantes vegades dec tenir Jesús ben a prop, però les circumstàncies del moment m'enceguen. En canvi, ell espera aquell moment oportú de fer el gest que sap que al final me'l farà reconèixer. Jesús és al nostre costat ressuscitat, sempre hi és, en tot moment. La seva Pasqua de Resurrecció ens transforma amb gestos tan senzills com és el del partir el pa. El moment en què el reconec present és com una aparició, com una mena de clic que de cop i volta et transporta, et transfigura a un estat d'alegria indescriptible. És passar de la foscor, del que és la rancúnia, l'odi i la por, a una pau de cor que els altres també perceben. Em sento amorosida amb una delicadesa que només sap Jesús com fer-ho. I tant, Jesús, que m'abruses el cor encara que no et reconeguin els moments. I tant que et demano que et quedis amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. I tant que surto corrents, 11, 20 i fins i tot 100 quilòmetres a explicar a tothom aquesta gran notícia: que ets viu, ets aquí amb nosaltres i mai ens deixaràs. Bona Pasqua.
La mirada del bisbe, fra Xavier Gómez.
Pau a vosaltres. Els primers diumenges de Pasqua ens presenten Jesús ressuscitat entrant en comunitats tancades i trobant-se amb persones ferides. Els deixables viuen amb el cor encongit. I Jesús, abans de qualsevol retret per les seves negacions o fugides, els mostra les llagues i els diu: «Pau a vosaltres». No és un simple consol, és alhora el do del perdó i la reconciliació, una missió i un criteri de discerniment. La pau del ressuscitat és la força que sosté la nostra història. Enguany aquestes paraules resonen amb una gravetat especial. Vivim temps marcats per guerres que semblen no tenir fi, per víctimes i poblacions esgotades i per una retòrica internacional o a les xarxes que sovint alimenta la confrontació més que el diàleg. El Papa Lleó ens ha recordat més d'un cop que cap guerra és digna de Déu ni de l'ésser humà, i que la pau cristiana neix del cor travessat de Crist, no de l'arrogància dels poderosos. Són paraules que haurien de guiar la consciència dels creients i també la responsabilitat política. El ressuscitat mostra les llagues. La pau cristiana no es fonamenta en l'oblit del dolor, sinó en la transformació del mal per l'amor. Les seves mans ferides són un crit contra la indiferència que banalitza la violència. Com escrivia Eti Hillesum, a cadascun de nosaltres li toca desarmar un petit racó del seu cor. També això és Pasqua, desarmar primer l'interior per poder desarmar el món. El teòleg Timothy Radcliffe diu que només la vulnerabilitat compartida ens permet ser germans. I la filòsofa francesa Chantal Delsaux insisteix que Europa només serà fidel a ella mateixa si torna al seu fonament evangèlic de reconciliació i responsabilitat. Enmig de tants conflictes, Pasqua ens obliga a fer-nos preguntes. Visc en pau? Hi ha pau al meu voltant? D'on ve la meva pau? És una pau construïda sobre comoditats, silencis i distàncies? O és la pau del ressuscitat que transforma les pors i els pecats i ens allibera per a treballar pel bé comú? Adéu-siau.
Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Deixeu-me recordar-vos algunes dates que tenim per endavant i, a més de totes les celebracions del Sant Crist que ens ha compartit la Maria, També recordeu que aquest divendres a les 6 de la tarda hi ha aquesta xerrada a l'Església de Santa Maria que farà el Raúl Moreno i que ens ajudarà a donar valor al romànic que hi ha a l'Església de Santa Maria. També que sapigueu que el dissabte al matí posem en marxa la fira, hi haurà la parada de Càritas davant de la Moreneta i que diumenge a la nit, després del Tríduum, també alguns pujarem a Montserrat, a la Vetlla, a la Mare de Déu de Montserrat, que la celebrem, com bé sabeu, el dilluns 27. Anirem passant les festes del Sant Crist i ens podrem retrobar el divendres 1 de maig amb els bonans, a les 9 a la Font del Prat per pujar caminant i a les 10 celebrant l'Eucaristia a la Plec, que farà 50 anys d'aquest Plec, i després tots els actes que continuen allà mateix. Avui us convido a acabar el programa escoltant l'himne d'aquesta visita del Papa Lleó a la ciutat de Barcelona, a l'església que pelegrina aquí a Catalunya, i també la visita del Papa a Montserrat. Alça la mirada, acabem amb aquest himne el nostre programa, desitjar-vos pues una bona diada de Sant Jordi, de la Mare de Déu de Montserrat i de la festa del Sant Crist.
Debat a bat, el programa de la parròquia amb Carles Muñiz.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz.
Alzo la mirada,
alzo la mirada, alzo la mirada.
El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré.
Alzo la mirada.